Timmermans ha assegurat que les deportacions són una mesura temporal i extraordinària que només es podrà executar dins el marc de la legalitat internacional i europea. El bombardeig que la coalició àrab va fer dimarts en un mercat del Iemen va causar la mort de 119 persones, entre elles 22 nens, segons ha denunciat UNICEF. Ho ha explicat la representant adjunta d'aquest organisme, la basca Meritxell Relaño, en una roda informativa a la capital del Iemen, Sanà, on ha assenyalat que els atacs encapçalats per Aràbia Saudita també van provocar ferides a una cinquantena de persones. Ha subratllat la representant d'UNICEF que condemna amb força aquest atac sagnant al mercat del Jamis i reitera la crida a mantenir els nens al marge del conflicte. La coalició àrab, recordem-ho, va entrar fa un any en el conflicte iemenita per restablir el govern del president Mansour Hadi i aturar les forces xiites Houthis que s'havien apoderat de la capital i d'una important extensió de territori. L'ONU calcula que ja hi ha hagut més de 6.200 morts en total. I el grup armat kurd Falcons de la Llibertat del Kurdistan ha reivindicat l'atemptat de diumenge a Ankara, la capital de Turquia. La milícia afirma en un comunicat que es tracta d'una acció de venjança vinculada amb les operacions llançades pel govern turc al sud-est del país. L'explosió d'un cotxe bomba, recordem-ho, va causar 37 morts i més d'un centenar de ferits a la cèntrica zona de la plaça Kizali de la capital turca i que fins ara cap grup no s'havia atribuït. Tanquem aquest bloc informatiu recordant que la preinscripció per al cicle superior d'educació infantil i els cicles obligatoris de primària i secundària, segons ha informat avui la consellera d'Ensenyament Meritxell Ruiz, serà del 30 de març al 7 d'abril. El departament ha fet pública avui l'oferta de places disponible. Amb els importants canvis demogràfics, el cens d'alumnes de 3 anys farà que aquest any s'hagin de tancar moltes classes de P3, perquè ha passat de poc més de 77.450 el 2015 a 70.100 aproximadament el 2016, més de 7.300 nens menys. Per això les places ofertades baixen aquest any fins a menys de 76.000. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora i fins aquí la Fórmula Estel. Ara us deixem amb el programa Estem amb tu, amb el Toni Guerrero, el Lluís Torrelles i el seu equip.
Ràdio Estel.
Vols passar les tardes més divertides? Doncs no t'ho pots perdre. T'esperem totes les tardes de les 6 a 6:45 amb en Pere Espinosa i el seu nou programa, Un gran somriure.
Patrocinat per Fernando Outram Dental Solutions.
Del 28 de març al 4 d'abril descobreix Armènia i Geòrgia amb el Club Més Amics, un viatge per descobrir les tradicions cristianes més antigues. Visitarem espais màgics i plens d'història que no oblidarem mai. Del 28 de març al 4 d'abril, Armènia i Geòrgia amb el Club Més Amics, perquè el Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 2770. 93 409 2770.
Atenció, últimes places, no badis.
T'agrada la lírica? Vols conèixer els nous talents? Doncs tenim un espai per tu, l'Odissea de la Veu, cada diumenge a les 3 de la tarda a Ràdio Estel, amb Toni Guerrero. L'Odissea de la Veu, les noves veus de la lírica a Ràdio Estel, amb la col·laboració de l'obra social La Caixa.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6. Catalunya Central, 93.7. Garraf, 96.8. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6.
Tortosa, 90.1. Vic, 98.4.
Passen 5 minuts sobre les 5 de la tarda.
Estem amb tu, Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Bona tarda, la Vall d'Aran. Avui és dijous 17 de març del 2016 i estem contents, estem feliços. I per què? Doncs perquè un dia més estem amb tu. Avui, com tots els dijous, educar en família amb Juan Zayas. Però abans, molt bona tarda, Albert Sureda.
Molt bona tarda.
Què han de fer els nostres oients si volen participar en aquest programa, contactar o...
Doncs sí, poden contactar de diferents formes. Ens poden trucar al nostre telèfon habitual, 93-409-2771, 93-409-2771, o també la segona línia, que és 93-409-2772, 93-409-2772.
Que, per cert, Albert, aquest telèfon és important perquè durant la secció Educar en Família ja sabeu que estem fent un sorteig d'un curs d'orientació familiar. Després parlarem amb Juan Zaya sobre tot això, però que l'audiència ja es pot anotar aquest telèfon per participar. El repetim una vegada més, només.
Una vegada més cada telèfon, 93-409-2771 o la segona línia, 93-409-2772.
Molt bé, i què més?
També ens poden escriure a la nostra adreça electrònica estemamtu@radiostel.cat. estemamtu@radiostel.cat. I també es poden ficar a la nostra pàgina de Facebook, Estem amb tu, o al nostre perfil de Twitter, Estem amb tu Ràdio.
Moltes gràcies, Albert.
De res, Lluís. Un plaer.
I aquesta sintonia ja sabeu que ens aboca lírica, òpera, sarsuela. Si ets un jove talent, si t'agrada cantar, si tens entre 18 i 35 anys, estem preparant aquest concurs per tots els joves talents que es volen donar a conèixer. Es diu l'Odissea de la Veu. I què heu de fer per participar? Doncs ho teniu molt fàcil. Heu d'anar a la nostra pàgina web, marfilproductions.com. Marfilproductions.com. I allà trobareu un espai que es diu l'Odissea de la Veu. Feu clic i trobareu tota la informació del concurs. Com heu de participar? Quanta informació o què ens heu d'enviar? I sobretot, a quina adreça de correu? L'Odissea de la Veu. No ho penseu més. Si voleu participar, ja ho sabeu. marfilproductions.com, l'Odissea de la Veu. I ara sí, quan passen 7 minuts sobre les 5 de la tarda, toca saludar. Molt bona tarda. Juan Zayas, ¿cómo estás? Bienvenido. Hoy, Jack Familia, ¿no?
Tú como acabas de shows, aquí, aquí surte el sol. A ver.
Home, no té molta pinta, ¿eh?
Sí, jo crec que sortirà.
Sí, t'ho creus?
Serà demà, ¿eh?
Vinga. Escolta, en primer lloc, abans de presentar el nostre convidat, aquest curs d'orientació familiar, en
ara,
què consisteix?
Ara les diré, eh? Ara les diré.
Què he dit abans?
Una altra cosa.
No pot ser, sí. Això no pot ser.
Bueno, pues efectivament, des d'aquí, comuniquem a totes aquelles famílies, parelles especialment, que tinguin fills, en principi, no és que sigui obligatori ni necessari, però que tinguin fills, llavors que les invitem a que truquin al telèfon 93-409-2771 per guanyar un curs d'orientació familiar.
93-409-2771. Ja podeu trucar, des d'aquest mateix moment. 93-409-2771.
Exacte.
Aquest curs d'orientació familiar, ho he dit
fantàstic, bé? Fantàstic, d'orientació familiar.
I llavors això, per què ens serveix? És a dir,
home,
si jo estic a casa...
En resum, per ser millors pares.
Per ser millors pares, escolta, quina cosa millor que,
exacte,
que aprendre a ser bons pares.
Això, no? Ja. Fantàstic, fantàstic.
Escolta, Juan, anem a la publicitat i
molt
continuem.
Bé. Perfecte.
Educar en Família, amb Juan Zayas. Estem amb tu.
Restaurant Casa Calvet. Més de 20 anys creant sabors a l'icònic edifici d'Antoni Gaudí. Una excel·lent varietat de carns i peixos de la millor qualitat, combinats amb la nostra extensa bodega. Restaurant Casa Calvet. Ens trobaràs al carrer Casp 48, a Barcelona. Reserves al telèfon 93-412-4012, 93-412-4012 i casacalvet.es.
¿Sabes educar en familia? Casi todos los padres lo intentan con sus hijos. Unos lo consiguen y otros no tanto. ¿Por qué? Todos los jueves a las 5 de la tarde, un profesional te ayudará acerca de la autoridad parental positiva. Educar en familia. Escúchanos aquí, en Radio Estel, todos los jueves a partir de las 5 de la tarde. Es una gentileza de Fundación Joaquín Molins Figueras con la colaboración de JEC Familia.
Clínica Clarós. Més de 60 anys al teu servei. La teva clínica de sempre, ara amb més solucions i més serveis. Especialistes en otorrinolaringologia avançada, implants coclears i d'oïda mitja, audiologia clínica, cirurgia plàstica facial, logopèdia, foniatria i psicologia. La nostra llarga experiència t'ofereix una assistència medicoquirúrgica de nivell internacional. I, a més, no et fem esperar. Demana cita prèvia al 93 203 1212, 93 203 1212 o visita'ns al carrer dels Vergós 2931. Clínica Clarós, la teva clínica de confiança.
60.000, 23.000 o 30.000 solo son números. Lo que los hace grandes son las historias que hay detrás de ellos, como los 60.000 niños atendidos, los 23.000 empleos creados o las 30.000 viviendas sociales. Gracias a todos por hacerlo posible un año más. Obra Social La Caixa, el alma de La Caixa.
Educar en familia, amb Juan Zayas. Estem amb tu.
Doncs sí, aquí estem amb tu, eduquem en família i eduquem també amb Juan Zayas i el seu convidat. Juan!
Sí, molt bé.
Què
ens
portes
avui? Tenim aquí Àlex Bissos. Bona tarda, Àlex.
Hola, bona tarda.
Què tal? T'ha sigut fàcil de vindre aquí, a aquesta casa?
Bueno, diguem-ne que no.
No ha sigut
per la cantonada i he anat més amunt, avall.
I t'has perdut una mica, no? Al final estàs aquí.
Estem aquí.
Que és l'important, no?
Sí, exacte. És que volia preguntar-te, això de la pedagogia, què té d'interès? Per què les vas agafar? Per què? Perquè estàs interessat en això.
Doncs la pedagogia, bueno, si la teva passió és educar, què millor que ser pedagog, no?
Sí.
I si la teva passió és construir, ajudar que les persones treguin tot el màxim d'elles mateixes, què millor que ser pedagog.
Ja, ja.
Aquesta és la...
Vols dir que és una matèria que evoluciona o està...
Estem en el moment pletòric d'evolució.
Sí.
Perquè com que tot el tema social, tot el tema escolar, tot el tema de les relacions familiars... Òbviament està tot, bueno, canviant-se moltíssim, tot està generant nous canvis socials i, òbviament, l'educació és quelcom que fa que allò vagi millor o pitjor.
Uh-huh.
Els vincles, les relacions familiars, tot això.
Per tu dona suficient aquesta matèria per a viure? O fas una altra cosa?
Jo faig unes quantes coses.
T'explico.
Jo, en principi, la meva ocupació principal és ser assessor estratègic d'innovació a escoles. Escoles que estan una mica veient que necessiten un canvi metodològic, un canvi de línia estratègica, doncs em criden i llavors jo faig un acompanyament.
Molt bé.
També faig de coach familiar i educatiu, que és rebre a parelles o a famílies que estan, bueno, que es volen plantejar un objectiu de millora, és a dir, estem bé o malament, no sé, però podem estar millor, i llavors jo els acompanyo perquè estiguin millor.
I
això és el que faig. I també em dedico a fer xerrades, a fer cursos de formació a professorat, bueno, un ampli ventall de possibilitats.
Que bonic, tu.
M'encanta.
Doncs sí. És que estem en l'escena, escolta.
Però si t'hi ha que això és fantàstic.
La base, no?
La base. A nosaltres, bueno, des d'aquí, des de la ràdio, el que fem, poqueta cosa, però intentem ajudar també a les famílies. I per això avui t'he invitat a tu, perquè nos parlis, bueno, de l'experiència que tens, i després passarem, si sembla bé, una mica en concret al tema de los celos de los hermanos.
Que perfecto. Perfecto. Yo, lo que tú digas, Juan. ¿Cómo andas?
Muchísimas gracias. Pues ¿cómo va esa evolución? ¿Cómo se está pragmando en las familias? ¿Cómo está esto?
Pues mira, el tema es tan sencillo como la presencia y una presencia positiva de las personas en casa, ¿no? Cuando los padres tienen tantas obligaciones laborales, cuando tienen tantas compromisos muchas veces, bueno, laborales, que no pueden estar tanto tiempo en casa, los niños están solos en casa. Cuando estamos en casa, pero muchas veces no nos comunicamos de una forma positiva o estamos todos mirando pantallas. Bueno, pues todo eso hace que los vínculos, que ese constructo que es la familia, poco a poco se vaya, bueno, no perdiendo, pero sí poco a poco desdibujando, ¿no? Ya no es esa relación familiar, ese llegar a casa, encontrarte con tu padre o con tu madre, con tu hijo y hablar y preguntarle. Bueno, ahora muchas veces la conversación más genuina de todo el día es por WhatsApp, ¿no?
Sí, sí.
Y ahí
sí,
realmente,
sí.
Bueno, eso es una cosa buena que también tenemos, ¿no? Las comunicaciones, igual que cualquier otro medio de comunicación, no es ni bueno ni malo, es el uso que hagas de él, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno...
Pero el calor humano realmente está en la cercanía.
El
sí,
calor
o,
humano
sí
está
sí,
en la cercanía,
¿eh?
Está en el abrazo, está
claro,
pues
claro.
En eso, en el contacto,
la sonrisa,
físico,
en
la mirada,
todas estas cosas, cercanía.
Exacto.
Muy bien.
No se puede comparar, obviamente los iconos del WhatsApp pueden hacer alguna cosita, pero vamos, no es lo mismo que una mirada.
Efectivamente.
Para
efectivamente.
Nada.
Muy bien. Bueno, pues entonces, si te parece, empezamos un poquito sobre, primero, qué es eso de los celos, que sabemos todos en general qué es, pero a lo mejor en concreto cómo se manifiestan, cómo aparecen, qué pasa en la familia cuando aparecen por primera vez. Viene un niño y el hermano empieza a llorar. ¿Cómo va eso? ¿Cómo va eso?
Los celos son como todas las emociones, ¿no? Las emociones vienen. Y lo malo no es tener una emoción. La emoción viene. Tú no puedes hacer nada. Lo malo es la respuesta que das a la emoción. Entonces el celo, como cualquier... Es una emoción que tienes. ¿Una emoción de qué? Una emoción es una emoción de pérdida. Pierdes algo y entonces lo quieres recuperar. Y muchas veces te encuentras que lo que estás perdiendo es o la relación con tu padre, o el afecto de tus padres, o esa situación que tenías en casa que ya no la tienes porque han habido movimientos familiares. Entonces, es una emoción de pérdida. Por lo tanto, los celos no es nada más que la punta del iceberg de que algo está pasando. Cuando hay muchos celos, no te preguntes por qué tienes celos, sino qué es lo que te está faltando, que no tienes y que deseas. Y que tu forma de conseguirlo muchas veces es manifestándolo a través de celos. Pero esto pasa con los hijos, con la pareja, pasa con todo, en las relaciones laborales.
En el ser humano, todos los seres humanos tenemos, de alguna manera...
Todos los seres humanos tenemos necesidades y cuando no son cubiertas, las deseamos. Y entonces utilizamos diferentes estrategias para... Por eso, sentir celos no es malo. ¿Qué es lo malo? Pues dar una patada a tu hermano para cogerle... Eso sí que es malo.
Eso sí que es malo.
Pero son las acciones, no la emoción, que eso, bueno, eso es neutro. No decidimos tener celos. Sí, y por tanto, es muy interesante porque si no decidimos tener celos, no nos podemos sentir culpables de tener celos. Porque no es una decisión mía. Me puedo sentir culpable de darle la patada a mi hermano, eso es verdad. O de mirar el WhatsApp de mi mujer porque no me fío. De eso te puedes sentir culpable, pero no de tenerlos.
O sea, es algo que te han quitado, pero que no tiene... A ver, ¿tiene una entidad más bien afectiva, pero no una entidad material o sí?
No, afectivo. Si los hombres nos movemos por afectividad. Así que es lo que desea el hombre, amar y ser amado.
Claro.
No desea un coche, oye, un Audi.
Es maravilloso lo que acabas de decir, ¿eh? Es decir, hemos nacido para amar, ¿no?
Probablemente.
Y vivimos para amar.
Y para ser amados.
Qué maravilla, caramelo.
Y en esa doble dimensión es donde muchas veces se pueden manifestar las pérdidas.
Claro.
Ya no me siento tan amado como yo desearía. Que claro, que es algo subjetivo. Muchos padres se sienten culpables porque sus hijos tienen celos. No, ¿qué he hecho mal para que mi hijo tenga celos? No lo sé lo que has hecho mal, pero la decisión de manifestar los celos es de tu hijo. Tú le puedes ayudar y le puedes evitar, ¿no?, y agravar la situación. Pero la decisión final es de tu hijo, ¿no?
Sí,
cuando
sí.
Siéntete culpable de forma relativa y mira qué puedes hacer para mejorar, pero no te fustigues ni te estés ahí haciendo daño, porque ¿de qué te va a servir?
Pues parlemos de los motivos de los celos. ¿Qué pasa ahí? Que viene un niño pequeño.
Por ejemplo, es un caso muy interesante. Cuando ve un nado, ¿no? Está allá el nano allá, té dos anys, allá es el príncep de la casa, tothom está per ell, ha sigut el primer net, el primer nebot, el primer fill, ha sigut tot el primer, i de cop i volta arriba un nano, un nen petit. Que al principi li diuen, però ell, fins que no veu que la panxa comença a créixer, ben bé... No,
ni se n'entera.
I fins i tot, que la il·lusió no arriba quan el nano neix. El que acostuma a veure és quan l'altre és competència.
Clar.
Quan el nano està dormint, fent caca i menjant, això no és competència. Jo sóc més graciós i tothom està per mi. Però quan l'altre comença a fer riure als altres, quan ja comença a treure'm el meu protagonisme, és quan, ei, poca broma, això ja és competència.
Que pisen el terreno, te lo pisen, no?
Però aquí tanto. I de mica en mica, per això, és quan comença a manifestar-se aquesta gelosia, que potser ha estat latent, però fins que no hi ha hagut un moment com aquest, no ha sortit.
Fins que no es materialitzen coses quantitatives, pues no apareix.
I a vegades els pares fan, amb tota la seva bona fe, però la caguen tota. Això es pot dir per la ràdio?
No. Home, idealment no.
Bé, doncs això no ho he dit, eh?
Això ho oblidarem ràpidament.
Un parèntesis, els celos també estan a l'empresa?
Digues?
En les empreses també.
Qui? També hi ha gelosia.
I tant, home, perquè tu imagina't una empresa, no? Que tu estàs allà de la mà dreta del teu cap. Llavors fan una contractació o arriba una altra i llavors la teva situació cau. Llavors ja tot allò que et consultava el teu cap a tu, ara li consulta a tu i a l'altre.
Yeah.
I de mica en mica li va consultant a l'altre. I abans anava a fer el cafè amb tu i llavors anava a cafè amb l'altre. I de mica en mica tu estàs sentint que estàs anant cap endarrere,
S'ha obert un camp d'empresa que segurament no fa res, no?
No, empresa fins ara no fa res.
Ja, doncs mira.
Però amb el temps, no? Vull dir...
Sí, però això és així de real i de... Bueno, això passa.
Pues hem parlat de los motivos, dels celos, i aquí els conflictes entre germans. Passen una cosa ja més concreta.
Com manegar els conflictes entre germans?
Això mateix.
Això, poca broma... Clar, els meus pares diuen... És normal que els meus fills barallin. És normal. Home, és normal perquè passa moltes vegades i segons el terme d'estadístic de normalitat pot ser, però no és el millor que pot cada passar. Ah. El millor que ha de passar és que els germans s'estimin i s'ho demostrin. No, no, ah, t'estimo molt, però... No, no, t'estimo i t'ho demostro. I per fer-ho, els pares sí que és veritat que hem d'ajudar, no? Com ajudar? Ajudar a establir vincles entre ells. Ajudar i... ajudar no comparant els pares. Clar, el pitjor, tu vols fotre el teu... Tu vols que els teus fills es posin un contra l'altre, compara'ls. És que el teu germà treu millors notes que tu. És que el teu germà fa millor que tu. I llavors, clar, de mica en mica, tu vas pensant el teu germà no com un germà, sinó com un adversari, no? Que t'està traient el què? Doncs t'està traient tota la bona imatge que tenies davant del teu pare. La culpa de qui és? Del teu germà que fa les coses ben fetes? No, del teu pare que està comparant. Clar. Llavors no comparis, perquè a ningú ens agrada... Que... A mi no m'agrada que a la feina em diguin «Ah, oh, mira, doncs l'altre coach que va venir o l'altre assessor que va venir va fer...» A mi no m'agrada encara que m'ho diguin. I probablement a vosaltres tampoc, no? Llavors, aquestes comparacions no ajuden... perquè no ajuden a res, no motiven, perquè molt sovint el pare ho fa de bona fe, volem motivar el nano, i fa tot el contrari. A més que els nens, o totes les famílies, sempre els nanos van buscant el seu forat, no? Si s'ho ha donat, totes les famílies ja han rols diferenciats. I tots els germans o totes les persones de la casa tenen un rol... No hi ha dos estudiosos, no hi ha dos simpàtics, no. Sempre hi ha un simpàtic, el teu, sempre hi ha un de cada. Per què? Perquè anem trobant... I clar... A mesura que el nano... Bueno, si tu ets el primer, pots triar. Però si ets el sisè, o si ets el quart, o si ets el tercer, quin rol t'està quedant? Ah. Llavors, bueno, molt sovint el que fan és quedar-se rols... Bueno, doncs mira, si el primer és una mica no estudia, doncs mira, jo agafaré el rol d'estudiar.
Àlex, un dubte que tinc jo. Ens has explicat que el pare ha d'aconsellar, no? I, bueno, els pares han d'ajudar a que això no succeeixi... A partir de quina edat és bo que els pares ja comencin a intentar establir vincles o que comencin a educar, no?, els seus fills, germans, entre ells?
Doncs ja.
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 Des del primer dia.
Des del primer dia. Des del primer dia.
I com? Clar, diré, ostres, com puc fer que els meus germans s'estimin més? Doncs juga amb ells. Juga. Tu vols que els teus fills s'estimin? Jugueu els tres. El joc és fonamental a l'educació i és fonamental per construir vincles. Llavors, posa-t'hi tu a jugar amb ells. I potser jugueu els dos contra tu i te'n vas al llit i jugueu a fer-vos pessigolles. I els dos nens contra tu. I allà es crea una complicitat, un clima... I de mica en mica doncs, tu vas desapareixent del joc i es queden els dos jugant. I ja està. Des del joc és des d'allà es van creant. Des del joc, des de posar-te a la cuina a fer una truita entre tots, des de fer agafar blasterín i fer-ne això, des de... O des d'anar tots a veure la iaia que està malalta. Qualsevol element que tu puguis fer que estiguin els germans junts amb activitats positives, genial, genial. Perquè estàs fent, estàs construint, estem compartint estones positives, estones d'estimació, estones de qualitat. I això, bueno, això es queda, no?, dins de l'afectivitat del nano. I va tenint aquests lligams, no?, amb el seu germà, que es van construint de mica en mica en petites accions. Com es construeixen els vincles en petites accions? Jo a mi m'agrada... fer el símil de que el vincle que jo tinc amb els meus fills o amb la meva dona o amb els meus amics són com petits fills, molt petits, però que un i un altre i un altre és com una corda que després tibes d'ella i no es trenca. No sé pas si heu agafat alguna llana, però si tu una llana la vas desfilant, són filets molt petits que no tenen cap significat i es trenquen fàcilment. Però si vas posant un i un altre i un altre, no pots trencar la llana. Això són els vincles.
Que bé, que bé, que bé. Escolta, t'entén, eh? I sóc ja soc gran, ja no tinc... Els germans ja són bastant grans, no? Més grans que jo. Però també aquesta complicitat ha d'estar, sempre, sí, sí. No? Sí, encara sí. Que tinguis 80 anys, no?
Sempre.
La complicitat es forma part de...
I es construeix a les primeres etapes, no? Les primeres etapes de la vida és un moment tan important per poder-ho construir, no? I és un moment en el qual els pares han d'esforçar-se amb això. Amb això, fins i tot fent cosetes molt simples i molt quotidianes, però tot junt, no? A la Play, és bona o és dolenta? Home, si jugues amb el teu fill a la Play, és boníssima.
Clar,
perquè
clar.
Estàs construint vincles. Això sí, deixa el teu orgull perquè et guanyaràs, fotrà una pallissa i tu quedaràs allà com... Ostres! De fet, jo quan vull pujar l'autoestima als meus fills, el que faig és jugar a la Play amb ells. Foten 4 o 5 a 0 i ja està, tu. Autoestima pujada.
Molt bé, molt bé. Dintre de la família extensa... A on s'acusen més, diguéssim, ese nano que vol, que s'aferra a ser ell i que dintre de la família extensa, de los yayos, de los germans, de los pares, de los primos, de los tíos, no se sap, o sí?
Home, t'ho diria que dins d'aquesta família extensa, el que cal fer, clar, no sé, tothom sap que per educar fa falta una tribu. I contra més gran sigui la família extensa, millor pel nen. Perquè més gent l'està estimant. Mm-hmm. I més gent està demostrant-li que és digne de ser estimat. Clar, mm-hmm. els nanos que només viuen amb molt poca família extensa i es viuen molt tancats en si mateixos, aquests nanos, que a qui els estima? La seva mare? Potser el seu profe de l'escola? Clar, però tu imagina't que et sentis estimat per 20 persones, per 12 persones.
Sí.
Clar, la potencialitat per l'autoestima d'una persona, pel seu autoconcepte, imagina't la potencialitat que té.
Sí, sí.
Perquè, a més, és una estimació molt realista, no? La teva sí. mare potser t'estima i et sobreprotegeix una miqueta i et diu, mira, aquest dibuix ho fas bé o malament, però si li ensenyes als 12 que tens al voltant de casa teva, tots et diran alguna cosa. Uh-huh. I tot això serà molt més realista que no pas només dir-te l'opinió de la mare.
Mm-hmm. Estem escoltant a Àlex Vissos, el convidat de Juan Zayas. Avui, ja sabeu, estem fent aquí, estem amb tu, educar en família. Estimats, anem a la publicitat i continuem, perquè aquesta conversa està sent molt i molt interessant.
Educar en família, amb Juan Zayas. Estem amb tu.
Ai, aquell moment quan els menuts de casa resisteixen a les verdures. Però a casa va deixar de ser un problema. Vam decidir escoltar-los i parlar-ne en família. Vam arribar a un consens entre tots i ara s'han acabat els problemes a l'hora de menjar. Perquè saber escoltar en família sempre és una bona idea.
Educar en família. Cada dijous a les 5 de la tarda, el programa Estem amb tu. Un espai gentilesa de la Fundació Joaquim Molins Figueres amb la col·laboració de GEC Família.
¿Tienes una idea? ¿Eres emprendedor? En Beta Legal apoyamos tu iniciativa mediante nuestro programa especial para emprendedores. Subvencionamos los honorarios para constituir tu nueva empresa. Te ayudamos con la financiación. Buscamos para ti el mejor aprovechamiento de los incentivos fiscales y las ayudas a proyectos. Tú tienes la decisión. Con Beta Legal seguro que puedes. Siempre pensando en ti, porque no queremos que lo legal te suponga un problema. ¿Estás preparado? Llámanos al 93-745-1614, 93-745-1614 o entra en nuestra web www.betalegal.com, www.betalegal.com.
¿Tienes problemas oculares y no sabes dónde acudir? Nosotros tenemos la solución. El Centro de Oftalmología Bonafonte, equipado con la tecnología más avanzada, te ofrece una evaluación integral del sistema ocular. Especialistas en cirugía y enfermedades de los ojos. Además, todas las intervenciones se realizan sin necesidad de ingreso y con anestesia local o tópica. Todo tipo de pruebas diagnósticas, tratamientos y cirugía integral de todo el sistema ocular a tu disposición. Autorizados por la Dirección de Recursos Sanitarios del Departamento de Sanidad y Seguridad Social de la Generalitat de Cataluña. Para efectuar todo tipo de intervenciones, incluido el trasplante de córnea. No lo pienses más. El Centro de Oftalmología Bonafonte es la respuesta a tus problemas de visión. Visítanos en Pasaje Méndez Vigo 6 de Barcelona o llámanos al 93-487-0015. 93-487-0015. Porque no queremos que la vista suponga un problema.
60.000, 23.000 o 30.000 només són nombres. El que els fa grans són les històries que tenen darrere, com els 60.000 infants atesos, els 23.000 llocs de treball creats o els 30.000 habitatges socials. Gràcies a tots per fer-ho possible un any més. Obra Social La Caixa, l'ànima de la Caixa.
Si vols participar al nou concurs líric L'Odissea de la Veu, visita la nostra pàgina web marfilproductions.com, marfilproductions.com, i fes clic a l'apartat L'Odissea de la Veu. Allà trobaràs tota la informació. L'Odissea de la Veu.
Amb la col·laboració de l'Obra Social La Caixa.
Educar en família, amb Juan Zayas. Estem amb tu.
Dos quarts de sis, aquí amb Juan Zayas i el seu convidat, Àlex Vissos, que ho hem dit malament. Exacte. Tota l'estona. No pot ser, és Àlex Vissos. Vissos, Vissos.
Vissos, Vissos, gràcies.
Vale, perfecte. Juan, recordem als nostres oients que estem fent aquí un sorteig per guanyar un curs d'orientació familiar.
Per suposat que els lo recordarem una vegada més.
Una vegada més.
Si ens truquen de veritat,
Vinga, quin telèfon?
Jugar a través d'aquest concurs per a guanyar un curs.
Per guanyar aquest curs...
d'orientació familiar.
Per educar a tots aquells parelles,
que
pares...
que siguin millors pares.
Per ser millors pares. Pares. Això és fantàstic.
Telèfon. 93-409-2771.
93-409-2771. I que no patiu, que no usarem entrar en directe. Només heu de trucar, doneu les vostres dades i ja està. No heu d'entrar, no heu de parlar amb nosaltres. No us ho penseu més. 93-409-2771. 93-409-2771 per guanyar aquest curs d'orientació familiar. Juan.
Molt bé.
Endavant.
Qué bien lo has dicho.
Que me sonrojo, por favor.
Bueno, Alex, pues bueno, enlazando un poquito el tema que estamos tratando hace un momentín, pues yo quería otra vez un poco insistir en el tema de esa familia extensa. Porque claro, la onda de familia a veces no llega a los abuelos o no llega a otros parientes que también el niño tiene relación o los niños tienen relación. Entonces, claro, de alguna manera el niño se tiene que abrir los ojos para ver un poquito cómo funciona esto.
Sí. Perdón. Claro, la familia es la que es. Y tú no eliges a tu familia, lo cual es una suerte que no elijamos al final, sino que tengamos que ir adaptándonos a ella y sacando todo lo bueno que tiene ella, ¿no? Y muchas veces la tieta te compara, o eres el nieto favorito, o eres mi sobrina preferida, y las demás sobrinas se quedan ahí mirando con cara de, ¿no?
Sí,
pero
sí.
Claro, eso es así. Y no vamos a poder estar ahí pensando constantemente como intentamos hacer los padres. Bueno, no pasa nada. No pasa nada, si eres la sobrina preferida de un tío, pues disfrútalo. Y el que no lo sea, pues seguramente te encontrará su espacio en otro momento. Y si no, aceptemos que el mundo feliz, exacto, perfecto, eso no es así. Y la frustración, pues también forma parte de la vida. Y si yo no soy, pues el sobrino perfecto, porque es otro, bueno, probablemente seré el nieto o simplemente disfrutaré haciéndole reír a todo el mundo porque así es como son los talentos que yo tengo y son los que pongo en juego. Lo malo es que yo me compare, ¿no? Y que yo quiera ser esto y lo... Entonces ahí tendrás un problema porque nunca llegarás y siempre estarás ahí con una necesidad no cubierta que te generará un malestar emocional muy grande.
Muy bien, aquí tenemos ideas clau para enfortir la relación entre los germans.
Bueno, aquello es fantástico. Mira, una idea buenísima, ya buen día, no comparis. És a dir, si tu ets pare i tens 2, 3, 4, 5 fills, no comparis. Cadascú té els seus talents, les seves coses, i reforça tot allò que tens, no? Una idea molt bona és això, no comparar, compartir estones junts, però també tenir estones exclusives per cadascun dels teus fills. És a dir, me l'emporto a ballet. Aquesta estona, gaudeix-la, disfruta-la. I sigues sola amb ella i passeja amb ella pel carrer i parla amb ella. A l'altre me l'emporto a futbol, doncs te'n vas amb ell i està... O a l'altre potser el que faig és fer una partida de play. Si cada fill té una estona exclusiva, que a vegades els pares ens oblidem d'aquesta exclusivitat, no? Del pare està a soles amb el nen fent qualsevol cosa molt quotidiana, però només amb ell, no? I això és molt gran, no? Llavors, quan tu estàs amb un i l'altre ve a ficar-se en aquesta relació, doncs li fas fora. Ei, després ja parlaré amb tu, després ja faré deures amb tu, després... Ara estic parlant amb ell o amb ella. I que ella demostri que l'estàs triant. L'estàs triant, realment estàs dient, ei, ara vull estar amb tu. I quan estàs amb ella o amb ell, que gaudeixi, tu gaudir del que estàs fent amb ell. I després te'n vas, canvies el xip i estàs amb l'altre potser una altra mitja hora de forma exclusiva. I tampoc és tan difícil, perquè molt sovint ho fem. Però a vegades, quan ho fem, no ens aturem en gaudir d'aquesta relació, no? Quan fem deures amb els nostres fills, no? Que són una tortura o són un moment realment d'aprenentatge i un moment de gaudir una estona amb el teu fill. Si el teu fill no sap fer una equació, no sap fer o no memoritza, bueno, deixa'l. No cal que... Segurament més que quan una persona està... li comences a fotre la bronca, el seu cervell es posa en estat de defensa i llavors no aprèn res. Llavors, quan el teu fill estigui ratllat i tu estiguis ratllada perquè està ratllat, aneu-vos una estoneta a passejar tots dos i després trobeu-vos, perquè així ningú dels dos aprendrà. Tu sortiràs frustrada perquè no ha après res i ell estarà agobiat d'estar amb la seva mare que li està escritant tota l'estona. Això està bé. I després també hi ha una cosa que els nanos no ho saben, però nosaltres, els adults, sí, que és que tenim suficient amor per tothom. I jo, si estic una estona estimant moltíssim a un fill, després puc estar una altra estona estimant moltíssim aquesta pregunta, disculpeu-me, però tonta, que diu, a qui t'estimes més, el pare o la mare? Tio, et mereixes una bomba nuclear al melic. De veritat, no té cap sentit. Doncs els dos, perquè me'ls estimo, em bulleria els dos. Llavors,
O sigui que una mica forma part de les costums que venim de fa temps. Sí. Tot això una mica s'ha de ratificar, no?
Sí. Tenim unes quantes costums familiars que són
perverses. Sí, perquè jo ves que eres rompedor, eh? Que eres un rompedor, que estàvem molt equivocats en moltes coses, no? Muy equivocados.
Bueno, el costum, la tieta, que va dient...
Clar. I, bueno, pues que la fa l'altre, la fa l'altre. Clar.
Tu te vas al carrer, trobes amb un i dius, aquí estimes més, a papa i a la mama. Patada al cap. De veritat, no.
Ja. La resposta sempre és els dos.
Els dos. No, clar, els dos i amb bogeria. I ja està.
Llavors, ja teniu alguna manera, tu com diguéssim, professor, com educador, etcètera, sí, tens alguna manera d'avaluar com se va millorant, com va tot aquest tema, si va realment...
Sí,
jo tinc... aconseguint millora...
Jo, quan treballo amb les famílies i tant, tinc una forma fantàstica de veure que la cosa millora, sí. Que és que ja no venen, tio. Bé. És a dir, és fantàstic. És a dir, quan millora la família, perds clients, tio. Fantàstic, tio.
Se n'olvida ja de tu.
És genial, de veritat. Quan la gent deixa de trucar-te, dius, fantàstic. I llavors això és molt bo.
Sí.
És veritat que també, quan una persona vol estar més estona a casa, quan ja més riure a casa, quan la gent té ganes d'arribar a casa, és que el clima familiar està millorant. És molt important crear un bon clima familiar a casa. I aquest clima familiar és el que fa que desitgis tornar a casa, no? Perquè molt sovint molts adolescents marxen de casa i estan molt malament a casa, perquè el clima familiar de casa és sempre bronca, fer deures, tal. I clar, ostres, si puc escapar-me d'això, me'n vaig.
Clar.
I s'escapen.
Sí.
Té tot el sentit.
O sigui que, escolta, jo estic descobrint un món aquí, eh?
Jo també, personalment.
Tu, Lluís, aquí, què
és? I mira que sóc jove, però li deia abans de la pausa publicitària que si m'està interessant molt a mi que sóc un noi de 21 anys... Imagina't a un pare, no?
Clar,
que
té
el seu fill.
És divertit, és una... Fantàstic. Ja ho deia jo, que això de la pedagogia té molt sentit.
Escolta, jo et vull fer ara una qüestió, una pregunta. Estem parlant molt d'aquest vincle entre pare i el fill, amb els seus germans també, no? Perquè tot això ve del tema de la gelosia entre germans. Imagino que hi ha punts crítics, no?, a la relació familiar. Un d'ells, et faig el plantejament, tu em dius si no, és quan la seva vida social comença a expandir-se i comença a tractar amb nois fora de casa i la relació familiar una miqueta es dilueix, no? Llavors, com treballes això?
Bé, tenint en compte que a l'adolescència no hi ha dissolució, sinó que hi ha... Clar, l'adolescència és un moment, pum, de moments forts, fortíssims, no? I si és veritat, què vol fer el nano? Experimentar fora, experimentar altres, no? I és molt curiós, a més, perquè el nano, amb qui té més problemes habitualment? Amb el pare, que és més referent. Amb qui es baralla més? Amb el pare, que per ell és més referent, és més important. Llavors, si el teu fill s'està barallant moltíssim amb tu, posa't una medalla, perquè és que t'estima moltíssim, de veritat. Si és que no estàs constantment tocant-li la cresta, perquè, clar, si un nano, com deia en Lluís, arriba a casa i... Deures, has fet això? I tu dius, puc sortir a fer una volteta i tal? No, i si vols... I estàs constantment allà ratllant-lo i tal, que voldrà fugir de casa. Llavors, el que voldrà, que serà? Anar-se fora. Per això, el que és molt important, perquè no es dissolguin aquestes vincles, és tenir en compte el que has fet quan era petit. Els vincles que has construït, la llavor que tu has plantat, està allà. Tot i que a l'adolescència molt sovint penses que... Oh! No, però la llavor que has plantat, els vincles que has construït, el joc amb el que has estat, els riures que has tingut quan era petit... Per això, pares que teniu nens petits, ara és el moment de construir l'adolescència del teu fill. Ara és el moment de construir vincles, de jugar amb ell, de riure amb ell, de compartir estones. Ara és el moment. I després, si és que és veritat que marxarà, perquè experimentarà, perquè ha de separar-se, perquè ha de trobar el seu propi jo, és veritat... Però tornarà, perquè això que has plantat sortirà. Jo els dic molt sovint als pares, diu, si tu has plantat una llavor de poma, sortirà un pomer, no sortirà un taronger. Llavors, bueno, si ho has plantat amb carinyo, amb dedicació, no t'amoïnis, ja tornarà.
Jo volia preguntar-te una cosa, que està de moda, molt de moda. Jo no sé si tu tractes més amb gent més gran, ja persones... perquè es comenta que les mares, moltes mares, estan molt pegades al seu fill, encara que tingui 30 anys. M'explico?
Sí.
Aquí també pot haver una mica de celosia, o no?
Que hi ha molta sobreprotecció.
És no voler que el nen se'n vagi, clarament.
Home, és o sigui... que tu imagina't una mare... que tota la seva vida ha sigut dedicar-se al fill, quan aquest nano se'n va, què li queda?
Vale.
El buit.
Vale.
Llavors, egoístament, o estic amb ell o estic sola. Llavors, quan tota la seva afectivitat l'ha desplaçat de l'home, del seu marit, cap al seu fill, quan tota la seva vessant professional sempre ha estat i ha prioritzat totalment el seu fill, quan tot el seu fill, que normalment acostumen, i a més si és fill únic, doncs imagina't, no? Doncs quan tot això passa i aquest nano es treu, té una jove, clar, aquesta dona té un problema, val, que li ve la soledat total. I llavors, què intentarà? Doncs intentarà fer el que pugui o s'adaptarà i tornarà a reconstruir la seva vida al voltant de la seva família més extensa o potser tornarà a buscar-se ella mateixa, perquè molt sovint són persones molt sacrificades que han fet moltes coses pels fills, però és que no només de forma gratuïta, sinó que jo ho faig, però per què? Perquè vull que me'l tornis. I quan no m'ho tornes, llavors el que faig? Xantatge afectiu. Llavors no m'has tornat, llavors genera ja una inseguretat afectiva i emocional en el nen o la nena, que és molt, molt, molt dolorosa.
Ja, ja. Però, a veure, abans de dir... Bueno, que...
He contestat? Perquè això passa a vegades, eh?
Sí,
que fan preguntes
sí,
i no...
Sí, no, bueno, estem en el tema, eh? Estem
sí,
en el
vale,
tema.
Vale.
Vull dir, no, jo me pregunto de que... pájaros volar. Es decir, que vamos a ver, la mamá sabe que tiene un hijo, pero que puede volar, y eso lo tiene que asumir. Y lo tiene que aceptar con toda naturalidad, ¿no?
Sí, 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 sí. Además, es ¿cómo será feliz siendo autónomo?
Exacto.
No hay otra forma. Yeah. Una persona no es feliz si realmente no ve que su vida tiene un sentido, pero es la suya la que tiene el sentido. Entonces, si no me dejas que mi vida tenga sentido porque todo depende de ti, entonces no me estás haciendo, no me estás ayudando a ser feliz, ni a crecer, ni
claro,
a amar.
Claro, claro.
Porque además el amor es exclusivo. Entonces, en esa exclusividad hay que salir y buscar.
Perfecto, perfecto. Sí, 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 pues yo creo que aquí estamos, Luis, aprendiendo un montón, ¿eh?
Y yo personalmente, como joven que soy, que tengo todavía mucho que vivir, ¿no?
Todo qué alegría son, me das, que tú como joven...
cubos de conocimiento que me caen en la cabeza.
Qué maravilla, qué maravilla, oye.
Ángel, Luis. Nada, hombre. Àlex, ens has portat un llibre, que el portes aquí a la mà, Aprender, recordar y olvidar. Te l'estaves llegint mentre venies o què?
Sí, perquè... Ara el tema de la neuroeducació i de com aprenem està dient coses molt interessants, no? El que us deia abans, no? Que, bueno, tu sabes que tenim una amígdala i que l'amígdala el que fa és posar-nos en modus defensa i que ja anava bé quan estaves al Cromañón i anava un elefant o un mamut allà i... No? Que, clar, t'apareixia i tu el que volies era... Oh, no te posaves a pensar, dius, home, és herbívor, no em passarà res. Jo, no, tu que feies que cames ajudeu-me, fugies, no? Uh-huh. Clar, l'amígdala segresta i fa que el teu cervell es posi en modus no pensar i en modus fugir.
Sí.
Clar, quan nosaltres a la vida quotidiana també ens passa, també el nostre cervell es posa, no? I això, quan estem, ens sentim que ens estan atacant, llavors ja no pots raonar. Uh-huh. Per això, quan hi ha un conflicte, no és el moment de raonar, perquè estàs en modus defensa i el teu cervell està dient «Ah, que això hi ha algun problema, llavors què vols fer? Que m'has ajudat-me». Per això, no, i per això comences a dir coses, i coses, i coses. I quan tu les sents, dius «Ostres, l'estic cagant, això no s'ha de dir, ostres, després un problema tindré». T'ha segrestat l'amígdala. Uh-huh. Llavors tens un segrest amígdala i després les envia un missatge a la teva parella o al teu fill dient «Disculpa, m'havia segrestat l'amígdala, jo no volia dir-ho». Que si no, tindràs un problema quan arribis a casa.
Doncs, Àlex, ja per finalitzar, l'última pregunta que et faré jo, no sé si el Juan et vol comentar una altra cosa per anar acabant. Jo només et vull fer una última pregunta, molt breu. Què és la família per tu?
Uau. Molt breu. és la base de la persona. És el creixement. És la base de la felicitat. És a dir, allà on tu pots ser tu i estimar i ser estimat per tu mateix, sense fer res, sense cap demanda, sense cap obligació. És l'espai on s'estima de forma més gratuïta, més natural i més plena.
Doncs Àlex Bisús, moltes gràcies per la teva presència aquí avui.
A tu, Lluís.
Juan Zayas, Educant Família.
Fins la setmana que ve no tenim programa.
La setmana que ve no, la vinent.
31, que sembla.
Això mateix.
Molt bé,
això mateix.
Pues encantat. Bona Setmana Santa a tothom.
Bona Setmana Santa a tothom, això mateix.
Bona Setmana Santa. Que disfruten i que la visquin bé. Eh?
Això mateix, que la visquin com
moltíssimes
toca.
Moltíssimes gràcies, Lluís.
Educar en família, amb Juan Zayas. Estem amb tu.
Quan jo era petita, els meus pares em van ensenyar que la família és un dels millors camins cap a la felicitat. Petits gestos com jugar amb mi, acompanyar-me al futbol, explicar-me un conte abans d'anar a dormir, ajudar-me amb els deures i tants petits grans moments que convertien el meu dia a dia en una gran experiència. I tu, t'ho perdries. Educar en família. Cada dijous a les 5 de la tarda, el programa Estem amb tu. Un espai gentilesa de la Fundació Joaquim Molins Figueres, amb la col·laboració de GEC Família.
Porque la defensa de tus derechos nos importa, con Betalegal tú ganas. Defendemos y optimizamos tus intereses ante la agencia tributaria. Damos un valor añadido a tu empresa y más de 3.000 clientes de casi todos los sectores nos avalan. En Betalegal Abogados y Asesores Tributarios prestamos servicios dirigidos a empresas, profesionales y particulares bajo una perspectiva de eficacia y eficiencia. No lo dudes más, disponemos de expertos en cada una de las áreas de actuación: jurídico, fiscal, laboral, consultoría. Tú tienes la decisión. Con Betalegal seguro que tú ganas, porque nos preocupamos por tus intereses. Te ofrecemos soluciones eficaces, eficientes y, sobre todo, rentables para ti. Llámanos al 93-745-1614, 93-745-1614, o entra en nuestra web betalegal.com, betalegal.com.
Els consells del doctor Sergio Bonafonte. Doctor, si alguien ve moscas, cuerpos flotantes y luces, ¿qué ocurre?
Esta es una patología muy, muy frecuente a partir de los 40-50 años y en muchas ocasiones es simplemente el líquido que hay dentro del ojo que se ha movido, esto que llamamos una estructura gelatinosa llamada vítreo, pero en ocasiones esa estructura se ha contraído fuertemente y ha roto la retina. Debemos acudir inmediatamente a un oftalmólogo que evalúe la visión, porque con un tratamiento de láser, en caso de que haya una rotura, podemos evitar la evolución a un desprendimiento de retina.
Els bons consells del doctor Sergio Bonafonte.
Tens problemes oculars i no saps on acudir? Nosaltres tenim la solució. El Centre d'Oftalmologia Bonafonte, equipat amb la tecnologia més avançada, t'ofereix una avaluació integral del sistema ocular. Especialistes en cirurgia i malalties dels ulls. A més, totes les intervencions es realitzen sense necessitat d'ingrés i amb anestèsia local o tòpica. Tot tipus de proves diagnòstiques, tractaments i cirurgia integral de tot el sistema ocular a la teva disposició. Autoritzats per la Direcció de Recursos Sanitaris del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya per efectuar tot tipus d'intervencions, inclòs el trasplant de còrnia. No t'ho pensis més. El Centre d'Oftalmologia Bonafonte és la resposta als teus problemes de visió. Visita'ns a Passatge Méndez Vigo 6 de Barcelona o truca'ns al 93-487-0015. 93-487-0015, perquè no volem que la vista suposi un problema.
Restaurante Casa Calvet. Más de 20 años creando sabores en el icónico edificio de Antoni Gaudí. Una excelente variedad de carnes y pescados de la mejor calidad combinados con nuestra extensa bodega. Restaurante Casa Calvet. Nos encontrarás en la calle Casp 48, en Barcelona. Reservas en el 93-412-4012, 93-412-4012 y casacalvet.es.
Passen 49 minuts sobre les 5 de la tarda i avui hem estat parlant de família. Aquí estem amb tu a Ràdio Estel, amb Juan Zayas i la seva secció Educar en Família. Hem tingut el seu convidat, l'Àlex Bisús, que ens ha donat uns consells molt i molt interessants per afrontar moltes situacions familiars del dia a dia, no? Com ens enfrontem a la gelosia entre els germans, que es diu molt ràpidament, no? Doncs què fem en aquest moment? Com ens enfrontem també a la relació que té el noi o la noia amb tots dos pares? Com establim vincles entre els pares i els fills? Doncs això ho hem tractat avui amb Juan Zayas i Àlex Bisús, que és pedagoga, que ha estudiat pedagogia a la Universitat Ramon Llull. I si esteu interessats en contactar amb ell per qualsevol motiu, doncs us deixo la seva pàgina web, alexbisús.com, amb una S, alexbisús.com. Dit això, ens n'anem al chef. A Aquesta sintonia és sinònim de bona cuina, de bons àpats i, com no, també de casa Calvet. Allà ens està escoltant Miguel Alija, el seu chef Miquel. Molt bona tarda. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tienes para nosotros en el día de hoy?
Pues mira, hoy tenemos un crumble de manzana con pasas sultanas y crema de queso mascarpone.
Suena fantástico, ¿eh? Te lo tengo que decir, con toda sinceridad.
Muy buen postre. Hoy queremos ofrecer un postre a todos los oyentes, a ver qué tal. Mira, los ingredientes son 100 gramos de mantequilla fría, 100 gramos de harina, 100 gramos de almendra molida, 75 gramos de azúcar y una pizca de sal, que esto sería para hacer la masa del crumble. Uh-huh. Después vamos a necesitar 3 manzanas de tipo golden, 100 gramos de pasas sultanas, 200 gramos de queso mascarpone, 50 gramos de mantequilla, 65 gramos de azúcar, una pizca de canela y 150 gramos de puré de manzana. Bueno, la elaboración, lo primero que vamos a hacer es la masa crumble. Juntaremos la harina, la almendra, el azúcar y la sal y le añadiremos la mantequilla fría. Lo trabajamos y lo dejamos en forma de pequeñas rocas y lo ponemos a cocer a 160 grados durante unos 20 minutos y después ya lo reservamos. Pelamos las y troceamos las manzanas, las salteamos a fuego vivo con el azúcar, la mantequilla y le ponemos también un poquito de canela. Y cuando tome un tono así pues marroncito, le añadimos las pasas y las dejamos que tomen un poco de... que se hidraten, ¿no? Uh-huh. Lo sacamos del fuego y lo que vamos a hacer es añadirle la masa de caramelo anterior, lo juntamos todo y ya procedemos al montaje del plato. Trabajamos el queso mascarpone hasta que quede pues más cremoso de lo que en principio nos viene. Lo disponemos en un aro, en el fondo del aro vamos a poner el queso, después vamos a poner el crumble junto con la manzana y ya está. Y por último lo que vamos a ponerle es el puré de manzana alrededor, pues para darle un poquito más de untuosidad al plato y ya estaría listo.
Pues mira, Miguel, te diré que voy a intentar hacerlo, pero que yo creo que sin duda no llegará a estar al nivel de lo que ofrecéis en Casa Calvet, porque imagino que este plato está en vuestra carta, ¿no?
Lo tenemos en carta, sí, efectivamente.
Pues vamos a recordar todas aquellas personas que estén interesadas o que hayan dicho, oye, este plato tiene muy buena pinta, quiero probarlo ya mismo. Vamos a recordar dónde está el restaurante Casa Calvet, el carrer de Casp 48 en Barcelona, en el mítico edificio de Antonio Gaudí, ¿es así?
Así es.
Y si quieren reservar, pues el teléfono es el 93-412-4012. 93-412-4012. Miguel.
Sí.
Un fuerte abrazo y muchas gracias por tu presencia hoy aquí en Astemam Tú.
Un abrazo. Buenas tardes.
I ara ens n'anem cap a la revista La Torre. Allà ens està escoltant el Josep García. Josep, molt bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
Escolta, què tens per nosaltres aquesta setmana?
Pues mira, aquesta setmana traiem revista al carrer, o sigui que aquesta setmana tenim el número de març, uh-huh. Que surt a la Zona Alta i a l'Eixample. Aleshores, comentar principalment que fem entrevista al Joan Pera, ¿vale? Perquè uh-huh. Estem a obra aquí a Barcelona, i una obra molt recomanable, i res, podeu consultar l'agenda tant a la pàgina web com a la revista com al Facebook, uh-huh. I ja està, per acabar, ja dic, a convidar els nostres lectors de tant de Sarrià, Sant Gervasi i les Corts com de l'Eixample Esquerra i Dret a consultar l'agenda, que comença a estar plena ja d'activitats de primavera, ara que s'apropa la primavera, el dia 21 d'aquest mes.
Mm-hmm. Doncs mira, Josep, jo et dic que estic molt i molt interessat en llegir aquesta entrevista que m'has comentat amb el Joan Pera. Des d'aquí, des dels estudis de Ràdio Estel, molt bona tarda, estimat Josep, i gràcies per la teva presència.
Bona tarda a vosaltres, feliç setmana. Adeu.
Vagi bé.
A Ràdio Estel estem amb tu, Toni Guerrero. Tens problemes oculars i no saps on acudir? Nosaltres tenim la solució. El Centre d'Oftalmologia Bonafonte, equipat amb la tecnologia més avançada, t'ofereix una avaluació integral del sistema ocular. Especialistes en cirurgia i malalties dels ulls. A més, totes les intervencions es realitzen sense necessitat d'ingrés i amb anestèsia local o tòpica. tot tipus de proves diagnòstiques, tractaments i cirurgia integral de tot el sistema ocular a la teva disposició. Autoritzats per la Direcció de Recursos Sanitaris del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya per efectuar tot tipus d'intervencions, inclòs el trasplant de còrnia. No t'ho pensis més. El Centre d'Oftalmologia Bonafonte és la resposta als teus problemes de visió. Visita'ns a Passatge Méndez Vigo 6 de Barcelona o truca'ns al 93-487-0015. 93-487-0015, perquè no volem que la vista suposi un problema.
Clínica Clarós. Más de 60 años a tu servicio. Tu clínica de siempre, ahora con más soluciones y servicios. Especialista en otorrinolaringología avanzada, implantes cocleares y de oído medio, audiología clínica, cirugía plástica facial, logopedia, foniatría y psicología. Nuestra experiencia te ofrece una asistencia médico-quirúrgica de nivel internacional. Y además, no te hacemos esperar. Pide cita previa en el 93-203-1212, 93-203-1212 o visítanos en la calle Los Vergós 2931. Clínica Clarós, tu clínica de confianza.
Si vols participar al nou concurs líric L'Odissea de la Veu, visita la nostra pàgina web marfilproductions.com, marfilproductions.com, i fes clic a l'apartat L'Odissea de la Veu. Allà trobaràs tota la informació. L'Odissea de la Veu.
Amb la col·laboració de l'obra social La Caixa.
Maria, el teu fill m'acaba de dir que es casa. Felicitats.
Sí, gràcies. La veritat és que a casa estem tots molt contents.
Estic segura que amb vosaltres ha trobat el millor exemple d'amor.
Educant família. Cada dijous a les 5 de la tarda, el programa Estem amb tu. Un espai gentilesa de la Fundació Joaquim Molins Figueres amb la col·laboració de GEC Família.
Eva Maria se fue buscando el sol en la playa.
Estimats amics, fins aquí Estem amb tu avui, aquest dijous 17 de març del 2016. Un plaer amb Juan Zayas, família, cuina, Josep García de la Torre. Avui hem tingut un programa bastant complet. Demà ens veiem, demà tornem. Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, Albert Torres, cinema, cultura, un programa que no us podeu perdre. Per la meva part, fins aquí el programa. Us ha parlat el vostre amic Lluís Torrelles, el control tècnic, el nostre pop particular, el Mario Ramírez, la Inés Granados a la producció i l'Albert Sureda com ajudant de producció. Ara us deixem amb el Pere Espinosa i el seu somriure. Tampoc us mogueu, perquè aquest programa val molt. Fins demà!
Buscando el sol en la playa.
Eva María se fue buscando el sol en la playa.
Con su maleta de piel y su bikini de rayas.
Con su maleta de piel y su bikini de rayas.
Eva María se fue buscando el sol en la playa.
Eva María se fue buscando el sol en la playa.
Estem amb tu, Radio Estel.
Su bikini de rayas.